Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda i benvinguts, com sempre, a la cadena COPE. Sabíeu que només el 31% dels joves menors de 35 anys viuen en una casa de la seva propietat? La xifra seria acceptable si Espanya comptés amb un potent parc d'habitatge social o si el preu dels lloguers tinguessin una ràtio assumible respecte als sous, però no és així. La realitat d'aquest país és que fa 10 anys el percentatge de propietaris entre els menors de 35 anys fregava el 70%. I alhora, els preus dels lloguers eren més raonables. Què ha passat perquè hagi succeït aquesta desfeta? Segurament masses decisions polítiques errades seguides. La venda massiva d'habitatge públic a fons voltors, el veto d'alguns alcaldes o alcaldesses a promoure nous desenvolupaments urbanístics o les lleis estatals sobre habitatges que han generat l'efecte contrari a l'anunciat són alguns d'aquests errors. El resultat, el que és? L'estan pagant una generació sencera. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquests dies, tots pendents del cel, hem tingut com una primavera avançada, però la veritat és que, per fi, segons els meteoròlegs, arriba el fred. Atenció, perquè demà dimarts hi haurà un temps amb pocs canvis, amb predomini del sol i l'ambient fred, tot i que les màximes pujaran lleugerament. Està activat l'avís pel fred, que quedarà una mica de mestral o tramuntana amb una lleugera alteració marítima. Però, sobretot important, activat aquest hores d'ara, aquest avís per fred, així que abrigueu-vos abans de sortir de casa. I com estan les carreteres en aquest dilluns? Si hi ha tranquil·litat, li preguntem a en Roger Serra des del Servei Català del Trànsit. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, parlem d'una tarda tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària. És a dir, aturades habituals a aquesta hora sí que en trobarem. Bàsicament, vies que envolten Barcelona, la zona del Vallès, l'autopista AP7, per exemple, també a l'extrem nord de Barcelona, C58, C33, o a l'extrem sud, autovia 2, C32, o del Garraf. Aquí hi ha els trams d'aturades, podríem dir, habituals a aquesta hora de la tarda. Com a incidències, només comentarem unes obres que s'estan realitzant a la C63 al tram de Vidreres i que provoquen aturades d'un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Estàs escoltant l'Interna COPE Catalunya i Andorra. I avui posarem la mirada al que està passant als pagesos. Estan denunciant una onada de robatoris al camp aquest hivern. Enguany, sense bones collites, recordem, d'oli ni de garrofa. I els lladres, doncs, emporten hortalisses com carxofes i, a més, material agrari. D'aquí un moment ens ho explica la Iolanda Bernat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381 amb el concepte Dana. Càritas, allà on ens necessiten.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
and for national security purposes.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez.
Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo compartir tus labios.
Els agricultors. El sector de la pagesia no guanya per disgustos. A les pèrdues de producció pels temporals, l'increment de costos, la guerra de preus, se suma ara una onada de robatoris, en aquest cas a les Terres de l'Ebre. Els lladres han fixat com a objectiu els cultius de carxofes, cítrics, les garrofes, però també material agrícola. Hi ha municipis com l'Aldea que ja han pres mesures especials de vigilància. Fa només unes setmanes, a Rasquera, uns lladres van robar gairebé un centenar de cabres a uns ramaders que es dediquen a elaborar formatge. Hem recollit precisament el testimoni d'una de les persones afectades per aquesta onada de robatoris que hi ha al camp. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, una onada de robatoris que el primer que hem de dir és que no és nova, fa un temps que dura. Hem parlat amb l'Abel Martínez, que és pagès a les Terres de l'Ebre, al Canà concretament. La seva família sempre s'ha dedicat al cítric i sempre ha patit robatoris. Fa uns anys van començar amb el cultiu de l'alvocat, però van decidir ballar la finca i posar càmeres perquè l'alvocat és un producte que val molts diners. Doncs tot i aquestes mesures de prevenció, això és el que va acabar passant.
L'última que ens va passar ha sigut, ara farà un poc temps, una finca que enguany començava a estar en plena producció, sí. La vam ballar tota en la despesa que això comporta, que ballar una finca és caríssim, i la vam ballar més que res pels javalins. Van vindre, mos van tallar els pals de les valles i mos van robar els pals de les valles. Hasta en este punt hem arribat.
Evidentment, aquests robatoris impliquen pèrdues, no només del producte, sinó de les valles que s'han fet malbé o que també s'han emportat. Ara han optat per les bigues de formigó, que són més difícils de robar i són més econòmiques. I si parlem del perfil de lladres, l'Abel apunta a bandes que saben molt bé el que es fan.
Fa poquet que van entrar a una finca d'alvocats, allí anaven un cotxe i el cotxe ple. De persones a robar. Però és que el problema que tenim és que aquí, a les Terres de l'Ebre, això pràcticament és terra de ningú. Sense anar més lluny, la setmana passada, al meu poble, al Canà, un poble que al nucli urbà vivim 6.000 persones, un poble de gent pagès, de gent treballadora. Esta setmana van agafar i van detindre una màfia, crec que eren albano-kosovars.
I si es cometen aquests robatoris de producte i també de material agrícola és perquè hi ha un mercat negre on es venen després. Això implica riscos perquè hi haurà productes que arribaran al consumidor sense haver passat cap revisió sanitària. L'Abel i la majoria de pagesos de la zona tenen molt clar quin és el problema i no és una qüestió només de vigilància policial.
El problema no és que la policia no treballi, el problema és que la policia està de mans lligades, tampoc poden fer res. En el que venen a ser robatoris de menys de 400 euros és considerat com un furt, no és un robatori, sap? O sigui, el que fa falta és un enduriment de les lleis i més recursos per a la justícia per a que puguen agafar i els judicis celebrar-se en su demà mateix de que es produeix el delicte. Este és el problema.
El sector de la pagesia, òbviament, està fart d'haver-se d'enfrontar els lladres i de gastar diners en mesures de vigilància i reclamen que la llei canviï per protegir uns camps que haurien de ser d'interès general. El Joan Regolf és el president del gremi de la pagesia catalana de les Terres de l'Ebre i ens ha reconegut que la factura per molts pagesos comença a ser insostenible.
Exacte, el Joan Regolf ens ha explicat que, degut a la sequera i també als temporals, els costos de producció i el preu de molts productes s'han encarit i això doncs, fa que s'hagin convertit en un bon negoci. Sí. Es queixa de que ningú no se'n faci responsable i al final doncs, siguin els propis pagesos els que s'hagin d'autoprotegir.
Tinc una finca que feia 3 setmanes que no podia acollir pràcticament carxofes i vaig veure que no era per qüestió climatològica, sinó perquè m'estaven robant per les ferides de les plantes i tal com l'estava acollit. I vaig ficar una càmera de videovigilància aquest fin de setmana i ahir vam enxampar al lladre.
El Joan demana que es facin més controls dels productes que arriben al mercat i insisteix en que la pagesia no passa pel seu millor moment i els efectes d'aquesta onada de robatoris doncs, no fa res més que empitjorar la situació.
Un agricultor, quan ve a recolectar, ja té tots els costos fets. Tots els gastos ja estan fets. De abonos, de fitosanitaris, de tot. Mm. I és l'hora de poder amortitzar la inversió feta i poder-se guanyar la vida. Per tant, si jo he tingut que estar des de l'agost invertint i ara que tinc que collir bé el senyor meu roba i ell treu el profit, pues és indignant, tindré que treballar així.
El gremi de la pagesia està proposant ja organitzar-se per fer patrulles veïnals, però el que reclamen és que aquesta tasca de vigilància doncs, la faci el propi govern. I és que moltes vegades els lladres no només s'emporten la collita, sinó que també amenacen i intimiden els pagesos.
Tot el nostre suport, òbviament, pels pagesos d'arreu que estan patint aquests robatoris. Les 7 de la tarda i 12 minuts. I a la linterna de la cadena COPE posem la mirada avui en l'impacte econòmic, social i mitjambiental que té la quantitat de congressos que es fan a ciutats de Catalunya, com és el cas de Barcelona. I també posarem la mirada en el que es presentarà d'aquí a res, que serà el Mundial de Futbol 2030, que celebrarà també a Espanya, Portugal i Marroc. Què comportarà tot això? D'aquí un moment ens ho expliquen Sergi Tor i parlem amb el Domènec Biosca, que és el president de l'Associació de Directius i Experts en Empreses Turístiques.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Són unes xifres de rècord. El turisme és un dels pilars de l'economia i el seu pes augmenta amb el pas dels anys. A Catalunya, el sector representa el 12% del producte interior brut i el 13% en ocupació. La ciutat de Barcelona ha superat els 15,5 milions de turistes l'any passat. Turisme de Barcelona xifra en 10.000 milions d'euros la injecció econòmica turística amb una despesa creixent del 99,7 euros diaris per turista a la ciutat. Les pernoctacions creixen un 4%. I dins del sector, els congressos mantenen la seva força i donen la continuïtat al turisme durant tot l'any. Per aquest any 2025 hi han confirmats avui 162 congressos a la ciutat. El 2022, Barcelona va liderar, superant a Viena i París, l'organització d'events, i des de fa més de 20 anys, la ciutat sempre s'ha mantingut a les 5 primeres posicions en acollida de congressos. És a dir, no és cap moda, sinó un fet consolidat. Sembla, destaca el Mobile, que diuen l'Olimpiada dels congressos amb 95.000 visitants, però durant tot l'any hi ha congressos a Barcelona. Així, els propers 3, 4 i 5 de febrer serà la primera Sports World Congress per debatre l'impacte de l'organització de la Copa del Món de Futbol 2030. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quins són els actius de Barcelona per l'organització del primer congrés sobre la Copa del Món del 2030?
Hombre, primer, hi ha dos estadis que han estat confirmats ja com a seus de la Copa del Món 2030, el reformat Nou Camp i el de Cornellà Prat, seus del Barça i de l'Espanyol, i a més, Barcelona combina la seva força esportiva de clubs i participants amb la seva pròpia potencialitat com a ciutat per fer-la líder indiscutible, per ser la millor ciutat per organitzar aquest primer congrés de l'impacte de la Copa del Món del 2030, que realitzarà del 3, 4 i 5 de febrer tres activitats i tres espais, on es debatrà els reptes que els estadis hauran d'afrontar per l'organització de l'esdeveniment. Logística, transport, seguretat, àmbits prioritaris. Recordem que la Copa del Món de Futbol 2030 es farà a tres països, Portugal, Marroc i Espanya, i que, com han dit, en Barcelona té dos seus, el camp del Barça i el camp de l'Espanyol. A migdia, a Copa Catalunya i Andorra, Gerard Valldepérez, un dels organitzadors d'aquest congrés, xifra les previsions de l'impacte econòmic, però a banda del compliment de la xifra donada, que serien uns 5.000 milions d'euros per tota Espanya, l'important són les possibilitats de negoci reals directes per a aquest esdeveniment.
No ficaré una xifra exacta. L'únic que puc dir és que es generaran unes grans oportunitats d'inversions en totes les infraestructures i serveis, no solament de Barcelona, Catalunya i d'Espanya. I això generarà un impacte positiu en el PIB, en la creació de llocs de treball, creació de noves possibilitats, de creació de nous negocis. L'estimació, bé, tant el govern central com la FIFA estimen que l'impacte serà superior a 5.000 milions d'euros.
A 5 anys dels partits de la Copa del Món a Barcelona, ara toca planificar la gestió, obres i estudis que han de tenir continuïtat també per després d'aquests partits. Com es farà l'accés als camps, la mobilitat de milers de persones amb les demandes actuals? El repte és d'ara per Gerard Valldepérez.
Molt important determinar, no, els punts calents, no, de l'impacte. Hi ha el tema del travel, com fer uns viatges sostenibles amb grups, que l'impacte que generi aquí es pugui reinvertir d'alguna manera, no, després a posteriori, en accions positives, no, mediambientals, i mirant de ser sostenibles. Cada cop estem més d'acord amb l'utilització de transport que no sigui combustible, sinó l'ús de motos elèctriques, bicis elèctriques. S'ha de fer una gran feina encara, i estem a temps, no, fins al 2030, de generar aquestes idees i serveis.
Una vegada s'ha conegut que els dos estadis, el del Barça i de l'Espanyol, són designades com a seus de la Copa del Món, ara falta determinar quins partits acolliran-se, de quins grups, de quins equips, i també quins partits d'eliminatòries es faran amb aquests estadis de Barcelona. Barcelona podria optar fins i tot també l'organització de la gran final amb l'Spotify Nou Camp. Veurem, doncs, quina és la designació final, però queda clar, doncs, que a 5 anys vista ja es comença a preparar la Copa del Món de Futbol, Montse.
Per tant, Sergi, un nou congrés per Barcelona, que ja té confirmat 162 per aquest any. Amb aquest primer trimestre de l'any destaquem el EdTech Congress, i el 18 de febrer amb 1.000 assistents, o a l'Sports Tomorrow al març de 2.000 congressistes. I com no, el definit com els Jocs Olímpics dels Congressos, que és aquest Mobile del dia 3 al 6 de març amb 100.000 visitants. Una ciutat congressual de primer ordre mundial, Sergi.
Sí, Turisme de Barcelona ja ha xifrat, doncs, per aquest any 2024 que 15,5 milions de visitants té la ciutat, i en aquest cas, doncs, hi ha una despesa de gairebé 100 euros per persona dia, no? Hi ha molts turistes que venen, en aquest cas, per plaer, però també són milers i milers els que arriben a cada any per congressos. A migdia, a COP, hem escoltat a Joan Francesc Font de Vila, doctor en periodisme, professor de la Blancarna i president de la Societat Catalana de la Comunicació. Per què l'èxit de Barcelona en l'organització de congressos? Perquè la competència és brutal. Barcelona està entre les millors 5 ciutats del món i el professor Font de Vila ens ha explicat quina és la carta guanyadora de la ciutat.
Hi ha el factor d'ubicació, per exemple, en el cas de Viena i París, el factor clima beneficia Barcelona, també la part mediterrània, que s'accentua perquè estem ubicats directament a tocar de la Mediterrània, sí. I també aquest component turístic afegit, que en moltes trobades d'empresa doncs, és el pack complet, ja m'enteneu, no? Es fa el congrés i ara s'aprofita per fer alguns dies de turisme.
Joan Francesc Font de Vila creu que tots els esdeveniments, congressos i actes són positius per la ciutat i per la seva promoció. Ha parlat també de la Copa Amèrica i de les previsions que una gran part va posar en dubte i que creuen que no es van complir. Barcelona, per cert, ja ha renunciat a la futura organització de la Copa Amèrica. Però segons Font de Vila, a migdia a COPE Catalunya, aquesta organització ha tingut una projecció internacional per la ciutat molt positiva.
Hi ha esdeveniments que en clau interna no aconsegueixen massa ressò o massa seguiment, però en clau externa projecten una imatge a mitjà o llarg termini. És allò del Boston Consulting Group, no? Que hi ha alguns tipus d'unitats estratègiques de negoci que són beneficioses, depèn del perfil. En aquest cas, a llarg termini, entenc que ha estat positiu, tot i que ha generat debat intern.
Sí. Com tu molt bé has explicat a Montse, Barcelona ja té, en aquest cas, l'organització de 162 congressos per aquest any 2025. Se manté la tendència. Es confia en superar els 200 i queda clar una vegada més que Barcelona i el turisme de congressos és una combinació guanyadora.
Avui és un plaer saludar en Domènec Biosca, que és el president de l'Associació de Directius i experts en empreses turístiques i també president d'educadors i assessors turístics. Senyor Biosca, què tal? Bona tarda.
Encantat d'escoltar-vos.
Avui estem parlant a la cadena COPE sobre les xifres rècords de turisme, que és un dels pilars de l'economia i el pes augmenta any rere any, que a Catalunya és el sector que representa el 12% del producte interior brut. A què és degut aquest èxit d'una ciutat com Barcelona i de Catalunya en general? Perquè també podem parlar del que és la part de Girona, Costa Brava, Tarragona, etc.
Hi ha 5 raons fonamentals. Primer, la marca Barcelona, feta durant molts anys. És una marca de prestigi, és una marca de ciutat que ofereix moltíssimes coses, en aquests moments demandada tant a nivell turístic com a nivell econòmic, com a nivell de cultura, com a nivell de platja, com a nivell de ciutat. És el destí que més està creixent. En segon lloc, perquè hi ha una quantitat, es fa una quantitat de congressos internacionals molt importants que en aquests moments també estan convertint els que venen i organitzen en turistes i en hotels de luxe. L'altra raó és perquè Barcelona és una ciutat que té el pla meravellós d'arquitectura que provoca que sigui molt fàcil moure's per gran part de Barcelona. També una altra raó, és que a peu pots anar quasi del centre a la platja. I una altra raó és perquè és una ciutat amb bon clima, una ciutat amb llum, és una ciutat que és molt fàcil connectar, i tot això comparteix amb Barcelona, amb una ciutat que he viscut molts anys i que trobes francament bé i pots invitar els teus amics perquè diuen, oh, que bé, que maca, com està Barcelona.
Efectivament. Hi havia por, no?, després del tema de la Covid, de tornar a ser el que érem, senyor Biosca?
Sí, perquè totes les circumstàncies negatives que ens volten, si no has viatjat molt, si no tens el cap obert, si no positivises tots els teus pensaments negatius, acaba guanyant el pensament negatiu, no? I al final es queden víctimes de víctimes, tu transmetes negativitat i aquella gent també transmet negativitat. Però això no ha sigut així. I Barcelona, amb el pròxim aeroport que espero que es faci en ampliació i amb tot el que s'està fent, seguirà sent el número 1.
Fins i tot hem desbancat a Viena i París, no?, que eren líders durant molts anys en l'organització d'events.
Sí, és curiós perquè abans es pensava que havia de tindre un bon palau de congressos, que tenia que tindre alguns hotels, però resulta que a Barcelona la gent no tan sols ve pel congrés o per lo que sigui, sinó que ve per conèixer Barcelona. Ve vull anar al Congrés i conèixer Barcelona, perquè la gent parla bé de Barcelona. Llavors, quan la té, parla bé de Barcelona, explica tot el que té, la gent diu, jo vull anar a aquest congrés, però vull anar a Barcelona.
Quan la gent diu, bueno, a mi que es facin congressos, a mi com impacta això econòmicament a una ciutat? Com es veu, per exemple, Domènec, que ho veiem en infraestructures, en mobiliari urbà, en què notem l'impacte econòmic, els de la ciutat de Barcelona, per exemple?
Amb tres ratis. El primer és l'increment de les reserves als hotels de luxe. O sigui que els preus augmenten i són hotels de luxe. En segon lloc, perquè aquesta gent es troba bé, que tants, i també es dispara tot el zones de luxe de Barcelona i també es dispara el tema de la gastronomia. Hi ha èpoques de congressos que no trobes lloc per poder menjar, que és tot molt complicat. I una tercera és perquè la gent que ve a Barcelona, la gent que ve a Barcelona per temes disfrutar-la, que ve de forma civilitzada i tots, llavors resulta que ho explica. I les xarxes també es fa com un element perquè tothom vegi que està persona i que està disfrutant. Tot això ho poses en una taula rodona i tots els contactes són els factors de l'èxit d'una ciutat.
Bueno, estem ja mirant tota la quantitat, ens deia abans el company Sergi Tor, que ja tenim confirmats a la ciutat de Barcelona 162 congressos. Tenim un munt, i un dels importants és del Mundial del Futbol 2030, que serà entre Espanya, Portugal i Marroc. Aquí també hi haurà moviment i força, no?, perquè el futbol mou masses.
Aquest triangle és espectacular, perquè uneix tres àmbits, tres països, amb cultures que es complementen i, sobretot, que volen Europa i volen vindre a Catalunya, i el gran punt de referència és Barcelona. I què passa? Que aquestes persones que, per primera vegada, a través de la xarxa social, el que fan és posicionar Barcelona. L'altre dia estava en un debat i vostè tota la vida està dient que estava al mercat de demanda, d'oferta, i ara de demanda. Per què? Perquè gràcies a les xarxes, gràcies a tot això que expliquem per la gent, ara el client ja ha escoltat, ja ha practicat quasi mentalment el que vol. El qual vol dir que ara demanda. Vull això. M'oferiu allò, però jo vull això. I quan resulta que un client està, els clients saben el que volen, vol dir que estàs posicionant el teu establiment o el que tinguis a la ciutat.
Bueno, doncs, com sempre, estarem alerta de tot el que passi en els congressos, des d'aquí, des de la cadena COPE, i per saber què és el que passarà en tots els nivells econòmics, socials i mitjambientals, que també es parla i molt, i no ens hem d'oblidar. Domènec Biosca, president de l'Associació de Directius d'Experts en Empreses Turístiques, gràcies per ser-hi amb nosaltres i fins a propera. Gràcies.
I grans records, una abraçada.
Una abraçada. Adéu. Las 7 de la tarde, 27 minutos, escuchas la linterna de COPE Cataluña y Andorra. Llegan los amigos de Línea Directa, porque con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700, súbete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No, de beure 2 litres d'aigua al dia. Diuen que és un mite molt estès, però que els nutricionistes sí que recomanen que agafem aquest hàbit de beure i que tinguem sempre a mà una ampolla plena. Per això, els darrers anys, moltes persones s'han acostumat a fer servir cantimplores a la feina, a casa o mentre fa esport. També són una bona alternativa sostenible a les ampolles de plàstic, que no només contaminen mars i ecosistemes del planeta, sinó que contenen milers de microplàstics. Però les ampolles reutilitzables s'amaguen alguns riscos. Si no les rentem, què passa? Avui li volem preguntar, traslladar moltes preguntes que tenim a la catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, la doctora Mari Carme Vidal Carau. Senyora Vidal, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, encantada.
Escolti'm, qui pot haver-hi dins una cantimplora a banda de l'aigua que li fiquem?
Microorganismes, bacteris, fons. Hem de pensar que no estem no vivint en un planeta, en un món estèril, i per tant tenim microorganismes a la pell, tenim microorganismes a la boca, a les mans, que toquem amb un munt de coses, i per tant tots aquests microorganismes, si no es tenen unes pràctiques d'higiene correctes, poden acabar passant al contingut de la cantimplora.
He arribat a llegir que fins i tot...
És una cosa que és molt de sentit comú, però que potser no s'havia pensat abans.
Efectivament. He llegit que quasi bé 40.000 vegades més de bacteris que la tassa del vàter, diuen, no?
Sí. Bueno, això és un estudi que ha fet una empresa de filtres. Jo suposo que és veritat. A mi em va sorprendre moltíssim, també. Intentant trobar una explicació, perquè la xifra impacta moltíssim. En l'aigua, sola només, però en l'aigua que hem begut, per exemple, hi han passat bacteris de la boca, i si hem menjat també poden passar algunes partícules d'aliment. Això és un substrat perquè creixin els microorganismes. En una superfície on no hi ha aquests substrats perquè creixin els microorganismes, viuen pitjor i no es multipliquen tan ràpidament. Uh-huh. Per tant, jo no puc corroborar aquesta dada perquè no la tinc, no la sé, no? Però pensant una mica en el per què, sí que podríem entendre això. O sigui, que en una superfície on no hi ha partícules que puguin ser nutrients per als microorganismes, el creixement estarà amb més dificultat que en un medi de cultiu, com pot ser l'aigua, en restes d'aliments, en restes en partícules en suspensió, com a conseqüència per exemple, de beure de morro i que una mica de l'aliment, encara que no siguin cosies, passi, no? Uh-huh. O, jo que sé, quan passem, toquem el tap de l'ampolla, no? I no ens hem rentat les mans i hem anat al lavabo, o sigui, coses d'aquestes que són una manca d'higiene i que sí que poden facilitar que arribin els microorganismes. I es troben en un medi, sí. L'aigua és un bon medi perquè creixin els microorganismes, sempre quan hi hagi també els nutrients aquests que necessitem, no? Uh-huh.
Li vull preguntar també perquè altra gent posa te, cafè, sucs o batuts dintre d'aquestes ampolles. Crec que quan hi ha sucre és ideal pels bacteris, no?
Sí, clar, sí. El sucre és la gran festí pels bacteris. O sigui, en sucre poden créixer moltíssims bacteris. És un medi de cultiu que afavoreix el creixement i la multiplicació i, per tant, que pugui haver-hi, que pugui créixer molt més ràpidament que si només n'hi ha aigua.
Uh-huh. La majoria de persones tenim mecanismes, no?, de defensa forts per contrarrestar aquests microorganismes, no?, i evitar intoxicacions.
Que jo sàpiga, això és de les bactèries en les ampolles, és un risc, evidentment, eh? Però fins on jo sé, jo no conec que s'hagi produït cap cas d'intoxicació que s'hagi atribuït. Això també és una certa tranquil·litat. I en bona part és perquè, evidentment, una persona que no tingui el sistema immunodeprimit, o sigui, que no estigui en tractament en algun fàrmac o que estigui en les defenses baixes, tenim un sistema immunitari que ens ajuda a defensar-nos dels microorganismes i tenim una primera barrera protectora que és l'estómac. L'estómac té una acidesa que destrueix la majoria dels microorganismes. Si hi ha molta quantitat, pot passar, perquè si no, n'hi hauria mai una intoxicació alimentària, no? Poden passar, però en principi és una barrera forta perquè aquests microorganismes no arribin a fer mal.
Avui a la redacció he fet un petit treball d'estudi de gent que porta aquest tipus de cantimplores i la veritat és que m'he quedat sobtada perquè hi ha una persona que fa 2 anys que la té, no l'ha rentat mai. Una altra persona l'ha rentat un cop des de fa un any que la té i d'altres no saben, no contesten. A mi m'ha sobtat perquè, clar, quan s'han de rentar i si l'hem de tractar com si fos, no sé, un got o una peça més de la vaixella?
Tal qual. A l'estudi que va donar lloc a tot aquest interès, que jo no treballo directament en això, a mi jo estic donant una opinió arrel d'aquest estudi que s'ha fet als Estats Units, tenia 2 finalitats. Per una banda, conèixer els microorganismes que hi havia, que hi ha una varietat immensa, i per altra, una mica conèixer també els hàbits de neteja. I la resposta dels americans en aquest estudi era d'aquest ordre. Hi havia gent que passava mesos que no la rentava. Com a molt es van tirar una mica en aigua i ja està. No? O sigui, jo crec que és una cosa que no s'ha pensat, i com no s'ha pensat, doncs, bueno, vas tirant. No? Jo sempre dic, hem de pensar que si tenim un got i hem fet servir un got per beure, oi que no el fem servir durant un mes seguit sense rentar-ho?
No.
No, és una mica el mateix. O sigui, potser en el cas de les cantimplores, el fet que no siguin transparents, perquè clar, en un got acabaríem veient la porqueria. En una cantimplora que no és transparent, d'aquestes, les més normals, que sí, són o de ferro o de plàstica, ja no veiem a l'interior. Però que no el veiem no vol dir que no estigui net, que estigui brut, no? I per tant, és veritat que s'ha d'insistir una mica en que s'ha de tractar com un got. O sigui, el got, tu deixes veure per el got a qualsevol persona? Pues segurament no, pues en les cantimplores tampoc. I especial atenció per a les persones que estiguin bueno, en un tractament, que estiguin immunodeprimides, la gent més gran, els nens, aquests són els que poden tenir més sensibilitat i que poden tenir més problemes per a aquestes bacteris.
Per aquests bacteris. Més immunodeprimides.
Perdona?
Que són persones, gent gran, dones embarassades, sí, nens, persones immunodeprimides. Sí.
Persones que tenen les defenses més baixes. Per un tractament, jo què sé, un tractament després d'antibiòtics també baixa les defenses, també s'ha de tenir més cura. I en els moments en què les defenses estiguin més baixes és on pot ser més fàcil que aquestes barreres protectores se les saltin aquests microorganismes i que puguin provocar alguna intoxicació, alguna infecció.
Rentar-la i desinfectar-la, perquè clar, jo he preguntat, no? Hi ha gent que em diu no, jo li meto una mica de... m'han dit Fairy, digo Fairy, unes gotes i tal, però hi ha gent que diu no, és que clar, amb allò després es queda el sabor a la boca. Hi ha alguna manera de desinfectar bé, això? No sé si el vinagre que s'ha posat de moda, llegiu...
Sí, Com rentem els gots?
Amb sabó.
Amb Fairy, o en el que sigui,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pues en principi hauria de ser el mateix, o sigui, podria ser. És evident que després ha d'esbandir bé, perquè si no queden restes, però igual que en un got. Una manera, si se té rentavaixelles, l'aigua calenta del rentavaixelles, més calenta que el que quan fem un rentat manual, ajuda també, i la pressió de l'aigua també ajuda, no? Això en principi hauria de ser suficient. Vale, si rentem cada dia. Ara, si portem mesos que no l'hem rentat, pues, ens hem d'imaginar que no el veiem, però que seria com un got, que estarien les parets del got, vale, una mica pues, tacades, no?
Sí, sí.
Pues, llavors, allà que s'ha de fer, o bé amb un raspall, donar-li una mica més de força en sabó, o bé fer servir vinagre, o fer servir bicarbonat, o, mira, a mi hi ha gent que m'ha dit que feia servir, em sembla una bona idea, aquestes pastilletes que hi ha per la desinfecció
de les dentadures.
Sí, també pot servir, sí. El vinagre, o sigui, deixant-lo actuar una mica i després, evidentment, es van tirar-lo en aigua perquè no quedin restes i que no quedi mal sabor i que no quedin problemes, vaja.
Molt bé.
Però es van dir-los.
Bueno, estic convençuda que hi ha molta gent...
No cal complicar-se molt la vida, eh? O sigui, no. cal pensar que és com un got. Com una peça més de les coses que fem servir per menjar, un plat, una vaixella, i que, per tant, el tractament ha de ser el mateix.
Doncs estic convençuda que ara mateix, després de la mini aquesta que he fet jo a la redacció, segurament ara moltes persones estaran dient ostres, he rentat algun cop aquesta ampolla d'aigua que reutilitzo? Doncs vigileu, perquè estem parlant de salut, eh? Estem parlant de molts microorganismes que ens poden fer posar malalts. Així que, escolti'm, per esbandir-ho i rentar-ho no passa res, que és un plis plas i guanyarem en salut, eh?
És un moment, és agafar l'hàbit.
Efectivament.
Especialment, cuidao. Que clar, una cosa és l'aigua, però si a sobre li posem un suc, un batut, un cafè en llet,
sí,
ojito. Que clar, a temperatures que tenen més nutrients, i si a sobre és un cafè en llet que podem escalfar, i en calor els microorganismes creixen més ràpidament, per tant, més necessari encara. I atenció també a... Bueno, això també és una altra recomanació, no? Si l'ampolla, per exemple, de metall s'ha donat un cop i s'ha abollat una mica, en totes aquestes superfícies que no són planes, allà tenen predilecció els microorganismes per amagar-se. I, per tant, aquí s'ha d'anar en compte d'un raspall bé arribar o tirar-la i canviar-la. Okay. Igual que la rosca del tap, que en totes les oquedades aquelles, en tots aquests foradets, els microbis s'amaguen. Oh. I, per tant, això s'ha de rentar bé. O los pitorros, no sé si es diuen pitorros. No?
Sí,
si
sí, els pitorros.
Per veure.
Sí.
Això s'ha de... Aquí hem de pensar que els microorganismes s'amaguen, també. I, per tant, on hi hagi una possibilitat d'amagar-se, ja sigui perquè hi ha un abollamiento, o perquè hi ha aquest pitorro, o la rosca del tapó, això especial atenció.
Doncs hem pres...
Però hi ha procediments normals, eh?
Sí, sí.
No cal complicar-se.
Doncs hem pres bona nota, li agraeixo molt, Mari Carme Vidal, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres amb una cosa tan simple com és les ampolles d'aquesta mena, que ningú o quasi bé ningú la renta, hi ha gent que sí, eh? Però fem una crida perquè estem parlant, com dèiem, de salut. Senyora Vidal, catedràtica.
Sempre que viudes i evitar riscos.
Efectivament. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Bona tarda a vosaltres. Gràcies.
Penalti como un pin.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti. En tiempo de juego, cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti si nadie dice que no haya gol, actor.
No da.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería Leganés, Pontevedra Getafe, Barcelona Betis, Elche Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Tú quieres empezar bien el año? Nosotros nos encargamos con el Día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 13 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Yeah.
Es tracta d'un sistema de predicció de risc d'accidents basat en intel·ligència artificial al tram de l'AP7 entre el Vendrell i Parets del Vallès Granollers. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en una roda de premsa per fer balanç de la sinistralitat durant l'any 2024.
Estem treballant un sistema de predicció de risc d'accident a l'AP7. Serien 100 quilòmetres de l'AP7 on intentarem predir el risc d'accident entre el que seria el Vendrell i pràcticament Parets Granollers. Molt especialment destinat a aquesta zona de l'AP7, que és on veiem que se'ns acumula sinistralitat, amb ferits greus especialment. El que estem fabricant és una intel·ligència artificial predictiva, predint intensitats i estem predint velocitats. Ara el següent pas és predir ja el risc d'accident.
A més, també ha anunciat que enguany s'instal·laran 6 nous carros radar arreu de la xarxa viària després que els 4 ja existents hagin multat 110.000 conductors al llarg de l'any.
Nosaltres en tenim en aquests moments 4 funcionant, 4 que han fet en aquests moments, hem controlat més d'1.200.000 vehicles, i d'aquest 1.200.000 vehicles que hem controlat amb els 4 carros radar, hem acabat multant uns 110.000 vehicles. Per tant, estem parlant d'un 9,5% dels vehicles que excedien velocitats. Creiem que és un bon sistema per contenir i reduir la sinistralitat, com per exemple la C32 i la C25, que veiem que se'ns incrementava.
I és que l'any passat 136 persones van perdre la vida en 121 accidents a les carreteres interurbanes de Catalunya. La xifra és un 11% inferior a les 152 de l'any 2023, quan van registrar-se 136 sinistres mortals.
Doncs benvinguda sigui aquesta intel·ligència artificial per predir riscos d'accidents a l'autopista AP7, tal com ens explicava la Mar Puerto, que ha posat en marxa el Servei Català de Trànsit. Estem a 15 minuts d'arribar a les 8 del vespre. Ja sabeu que estem a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i sempre va bé recordar que tot allò que fem en aquest programa després ho podeu recuperar a través de la plana web de la cadena COPE, o a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Així que cliqueu COPE Catalunya, busqueu àudios o notícies o el que voleu buscar, i allà ho trobareu absolutament tot. I d'aquí a un moment, nosaltres que farem? Doncs donarem l'última hora a l'actualitat, i també farem actualitat esportiva de la mans dels companys Yolanda Bernal i Albert Díez. Això serà d'aquí a un moment.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos 2 amagos de infarto y había 2 médicos, uno para cada infartado.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les acumule. Nada de butaca.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo 2 semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Cataluña y Andorra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a una mierda.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra. I atenció, perquè l'ocupació il·legal continua sent un problema de primer ordre. No oblidem que Catalunya lidera el rànquing a Espanya en aquest tipus d'ocupacions. Hi ha molts petits propietaris víctimes d'aquesta situació que d'un dia per l'altre veuen com li han ocupat casa seva i han de passar un viacrucis legal que acostuma a durar anys fins que poden recuperar el pis. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, i una d'aquestes víctimes de l'ocupació il·legal és el Jordi Riera, que és un veí de Girona. Està atrapat en un autèntic laberint legal per recuperar la seva vivenda. Un grup d'homes que no semblaven precisament vulnerables van ocupar casa seva a finals d'any i la resposta que li ha donat l'alcalde de Girona, el copaire Lluc Salellas, és que cal millorar el protocol en cas d'ocupació perquè és una de les coses que va fallar en aquest cas, en Yolanda Canales.
El Jordi es va presentar a casa seva, llavors no hi havia ningú a l'immoble, i va avisar un paleta per refer la tàpia que havien posat per evitar precisament una ocupació. Va ser llavors quan es van presentar els ocupes, el Jordi va trucar a la policia, però els agents el van instar que marxés, encara que era a casa seva, perquè els ocupes tenien la prova de que vivien allà, un vídeo on els mostraven dormint i cuinant. I això és el que no entén el Jordi, com la llei pot emparar aquest tipus de situacions.
Ja admetem que probablement la policia estava tenint una acció d'acord a la llei vigent. El problema és que la llei empari aquest tipus de decisions, que nosaltres estem dintre casa i tinguem unes persones a fora que sembla que intenten provar amb un enregistrament de vídeo que estan visquent a casa nostra, la llei marqui que nosaltres som els que hem de marxar i els altres haver-hi de quedar-s'hi. Llavors, i veiem que el nostre cas no és un cas aïllat.
Per això el Jordi demana a les administracions que reaccionin i facin canvis legislatius. Ell espera un procés que pot ser llarg i el pitjor, diu, és que es podrà fer fora l'ocupa, però ocupar de forma il·legal una casa no tindrà cap conseqüència per a ell. I tot per culpa d'unes lleis que els protegeixen i el que ha provocat és la resignació dels ciutadans.
I veig un punt de resignació. És a dir, tothom assumeix ara ja, o bé que, bueno, el que podem aspirar és que, no, que ja que es produiran les ocupacions, ja ho donem per fet, doncs que almenys no molestin o no afectin a la convivència, per una banda, i l'altra cosa que també ens ha sorprès i penso que va lligat és que tothom dona per fet que per solucionar el problema d'una ocupació has d'optar per mesures que no siguin legals, que és desocupar-los per la força, que és una cosa que nosaltres hem rebutjat sempre des del primer moment.
El Jordi entén que hi ha situacions on calgui protegir el dret a l'habitatge, però la llei també hauria de permetre un procediment exprés que amb proves reals determini de manera clara i justa qui és el legítim ocupant d'un habitatge.
Gràcies, Yolanda Canales. El que està clar és que la llei actual està fallant, en això coincideixen la majoria d'experts, i tard o d'hora haurà de canviar. Mentrestant, el que està passant és que algunes de les víctimes es veuen obligades a buscar solucions a la desesperada.
Sí, és el que diu, per exemple, el José María Español, que és advocat expert en ocupacions. La llei està fallant quan hi ha ciutadans que han de buscar alternatives. Per exemple, empreses que es dediquen a desocupar o pagar els ocupes perquè marxin. I aquí és on tenen el negoci les màfies que es dediquen a l'ocupació.
Cuando aparecen empresas de desocupación o aparecen triquiñuelas o empresas que se dedican pues a facilitar al propietario personas con las que pues ocupar al ocupa, y dices, ostras, aquí está, o estás provocando que el propietario tenga que pagar al ocupa para que se vaya de su casa que está ocupando y está cometiendo un delito, y dices, señores, tenemos un problema.
Amb la llei a la mà, qui no pot fer d'ocupa és el propietari, que està totalment desprotegit. La llei l'únic que fa és facilitar que s'extengui l'ocupació il·legal no només a Catalunya, sinó també arreu d'Espanya. José María Español està convençut que al final aquestes lleis s'hauran de canviar sí o sí perquè el mercat de lloguer és insostenible. D'entrada, el que s'hauria de fer, diu aquest advocat, és que no es prorrogui la prohibició de fer desnonaments, una mesura que ja ve de la pandèmia de la Covid. Aquí hi ha partits que poden demostrar que, efectivament, volen canviar les coses.
Entonces, ahora Junts, PNV, PP y el resto de los grupos, que Vox, que tienen unas ideas distintas a las del gobierno, cada tiene una gran ocasión, ¿para qué? Para no convalidar el Real Decreto Ley que prorroga la suspensión de los lanzamientos acordados a consecuencia del COVID-19 hasta el 31 de diciembre de 2025.
I una altra qüestió que s'hauria d'abordar, segons Espanyol, són els criteris per definir qui és vulnerable, perquè ara pot entrar molta gent, cobrar menys de 1.800 euros o declarar que hi ha un menor. Acostuma a passar que es fan informes decretant aquesta situació sense comprovar si s'ajusta o no a la realitat.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I ara arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope, la veu d'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montserrat, què tal?
Bé, i amb ganes de parlar del primer títol de l'era Flick.
La Supercopa d'Espanya, guanyada amb autoritat pel Futbol Club Barcelona davant el Real Madrid per 2-5, és el què, però sobretot és el com, l'autoritat, com el Barça es va imposar al conjunt de Carlo Ancelotti, amb bon resultat, un gran joc. L'única nota negativa, la lesió del que ve sent un dels centrals titulars, que és Íñigo Martínez, que demà passarà proves amb afectació al bíceps femoral de la cama dreta. S'està parlant d'un mes i mig de baixa. Tot quan sembla que en aquest mercat d'hivern Ronald Araujo, que acaba de tornar a jugar amb el conjunt blaugrana, està a la rampa de sortida. Veurem si aquesta situació, la lesió d'Íñigo Martínez, fa que, com a mínim, Araujo pugui desdir-se d'aquesta decisió que sembla, ens diuen, està presa, i que, com a mínim, fins al estiu, fins al mes de juny, pugui continuar. Són diverses carpetes, com veus, obertes a Camp Barça. Un conjunt al blaugrana que ha vist també com hi ha canvi de líder. En realitat ha estat un diumenge nefast pel Real Madrid. Derrota la Supercopa davant el Barça, es queda sense el títol, i l'Atlètic de Madrid, que és el nou líder de primera. Atlètic de Madrid, líder, 44 punts. Real Madrid, segon, 43. Tercer, Barça, amb 38, tot just quan acabem d'arribar al final de la primera volta de la Lliga.
I atenció, perquè tothom està esperant que arribi demà, no per res en concret, sinó perquè...
Els madridistes sí, per passar pàgina, ja t'ho dic.
Ja m'imagino, no?
Conec algun que tu i jo tenim a prop.
Bueno, el que sí que demà està clar, que hi ha l'esperada compareixença de Joan Laporta, que explicarà, ja se sap alguna cosa.
Mira, deixa'm que recordi que és a les 10 del matí, parlant de carpetes, en l'horitzó aquesta moció de censura, que amb la situació i el curtplacisme jo crec que ara té poc sentit, però veurem també la contínua venda d'actius del nou Camp Nou, amb aquesta venda de palcs VIPs a empresaris àrabs. Ha de respondre moltes coses. El cas Olmo, bàsicament, mira, que ens ho digui, a veure, que ens ordeni el Víctor Navarro. Què hem d'esperar demà de la compareixença de Laporta? Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, Albert. Doncs aquesta roda de premsa començarà a les 10 del matí, en teoria acabarà a les 11, perquè comença l'entrenament del primer equip. Està per veure, creiem que es pot allargar bastant més. Primer, el president farà un discurs de 15, 20, 30 minuts, sense llegir cap paper, com s'espera sempre amb el president Laporta. Ja defensarà el que ha fet, dirà segur que el que han fet tot és aplicar la llei, que la llei els donarà la raó i que per això el CSD està al seu costat, que la Lliga s'equivoca amb la de la normativa i que espera que a partir d'ara es tingui en compte com això, com han aconseguit aquest recurs del CSD i que es tingui en compte per a properes inscripcions, no només pel Barça, sinó per la resta d'equips. La Porta ens diuen, està molt cabrejat amb alguns periodistes, alguns mitjans, per les crítiques rebudes, creu que ell i la seva junta no es mereixen això i que han treballat de valent, i també haurà de respondre preguntes sobre què ha passat aquests 4 mesos de feina fins a les inscripcions, per què es passa de 200 a 100 milions d'euros la venda de les llotges VIPs, el nom de qui ha comprat aquestes llotges, la comissió de Remden, i també què passa amb aquesta moció de censura. Tot això respondrà demà Joan Laporta.
I estarà el Víctor Navarro, també l'Helena Condis, i ho explicarem a l'antena de la COPE. A les 10 del matí parla Joan Laporta.
I el Girona tanca la primera volta fregant posicions europees.
Sí, 7è, 28 punts, a 2 d'Europa, posició que ocupa el Mallorca 6è i el Villarreal 5è, que tenen 30 punts. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
Bueno, és una bona xifra per les tres competicions. Per mi la cagada és la Copa, però penso que